Són les 11. Al mes d'abril li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En l'estona que fa que hem començat l'informatiu, aquest programa, el Catalunya Nit, i en l'hora que ens queda, diverses persones seran diagnosticades d'Alzheimer arreu del món. Això diu l'estadística, cada 3 segons apareix un nou cas d'Alzheimer. Són dades de l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, aquesta malaltia representa un repte majúscul. I avui tenim la sort de poder-ne parlar amb una de les expertes més reconegudes, la canadenca Sílvia Villeneuve. És doctora en neuropsicologia.
És dijous i això vol dir que tindrem sessió doble de cinema amb l'Àlex Gorina. Ens farà la tria de les millors pel·lícules que arriben a la cartellera aquest cap de setmana llarg. Ja ens ha dit que és una setmana extraordinària de bones pel·lícules i després ens recomanarà films per entendre alguna de les notícies d'aquests dies. Veurem quina és la que escull.
I atenció a l'oient que tenim avui aquí amb nosaltres a primera fila. Cada matí es lleva molt, molt d'hora i surt a córrer. Amb qui? Doncs amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ell és el secretari general d'Esports, Abel García. Així que parlarem de córrer i també d'altres qüestions del món de l'esport a Catalunya. Del dia a dia i dels grans esdeveniments, com ara el Tour de França, que té sortida a Barcelona. I anirem pas a pas. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada volem escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 30 d'abril. És una selecció amb el segell Marc Güell.
També hem debatut en profunditat la decisió d'una possible pujada de tipus. I estic segura que hi ha governadors que defensen les dues opcions, o potser només una de les dues propostes.
Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
Probablement. Vol dir que no ho hauria de fer. Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible. Spain has been horrible.
Creiem que ara no toca altra cosa que seguir fins a Gaza i seguir per no normalitzar un genocidi, per trencar el setge de Gaza i per posar de manifest que aquest govern terrorista i genocida d'Israel no ens aturarà.
Exigim l'alliberament de totes les persones segrestades per l'estat d'Israel. Que la Unió Europea i els seus estats condemnin aquest atac que vulnera el dret internacional. Que la Unió Europea trenqui l'acord de comerç preferent amb l'estat d'Israel.
Però és que jo hablo con las piedras. Però después de que fue presidente del gobierno, yo creo que el sentido común tiene que resolver esto. Yo no hablaba con el presidente del gobierno.
Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Nayat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada, que no vote. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
Crec que personalitzar, en aquest cas, doncs, ha estat un error. Si la meva declaració ha pogut ofendre, ha faltat el decòrum d'aquesta cambra, jo des d'aquí vull demanar perdó.
Nosaltres aquí venim a contrastar idees polítiques i no a personalitzar l'atac en contra de cap company i companya.
Quien está muy tensionado son 3 millones de personas que están puteadas por lo que votó Junts el otro día. Pero está muy mal, ¿eh?, que se increpe a la gente por la calle, lo digo por propia experiencia. Tampoco le tengo miedo, ¿eh?, ni a Junts ni a sus opinadores. Estoy en quinto de campañas de Junts.
Aquesta gratuïtat es mantindrà fins divendres que ve, de tal manera, divendres 8, de tal manera que a partir del dia 9 es recuperarà el sistema habitual de pagament. Aquesta recuperació crec que també permet que el sistema sigui més funcional i encarar aquesta etapa de millora progressiva.
Que sabem que hi ha persones que es prenen antibiòtics, que han sobrat i els tenen a casa. Clar, directament saber que ha sigut perquè han pres un antibiòtic de forma errònia o per automedicació, directament no ho sabem, tenim una sospita indirecta. Però el que sí que tenim és que cada vegada tenim més resistències i ho anem veient en les proves que fem en el centre d'atenció primària i també en els hospitals.
Ens vam adonar que Dominique Pelicot era la punta de l'iceberg, perquè hi havia desenes de milers de vídeos que mostraven dones inconscients i homes practicant actes sexuals amb elles.
Jo crec que l'èxit de films com 47, Casa en Flames, Wolfgang l'any passat i enguany Balandrau respon a un doble factor. Per una banda, tenim un ecosistema audiovisual industrial català molt potent que ha pogut ser encara més ambiciós gràcies a la implementació de les noves ajudes.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
15 de desembre de 1928.
I el número de la sort, el
1.
Demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda't que aquest diumenge 3 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'11 amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Un mes abans de l'arribada del Papa Lleó XIV, el matí de Catalunya Ràdio entra a la Sagrada Família. Dimecres 6 de maig, des de les 8 del matí fins a les 12, farem el programa des de l'interior de la Sagrada Família. Ens acompanyaran els oients, pujarem a la Torre de Jesús, al punt més alt del temple, i tindrem actuacions molt especials. Ens podries cantar alguna cosa allà dins, no?
Home, sí, se'm deixa, perquè crec que hi ha un retorn molt terrible allà dintre, no?
Maria del Mar Bonet, al matí de Catalunya Ràdio. Serà un matí gloriós.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Luna. Les notícies. Somia. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Les 11 i 9 minuts. Atenció a aquesta dada. Cada 3 segons apareix un nou cas d'Alzheimer al món. Ho assegura l'Organització Mundial de la Salut. I això vol dir que cada any se'n diagnostiquen 10 milions de casos nous. És la malaltia neurodegenerativa i la demència més freqüent. I si mirem al futur, es calcula que l'any 2050 hi haurà 150 milions de persones que tindran Alzheimer arreu del món. A Catalunya hi ha actualment 50.000 persones que estan diagnosticades amb aquesta aquesta malaltia. Bé, ara fa uns dies vam poder parlar d'aquest tema amb tota una experta de reconeixement internacional. Ella és Sílvia Villeneuve, és doctora en neuropsicologia i professora associada a la Universitat McGill a Montreal, això és al Canadà. Aquesta és la conversa que vam mantenir amb ella. Doctora, moltes gràcies per acompanyar-nos. Al món es detecta un cas d'Alzheimer nou cada 3 segons. Hi ha un augment en el diagnòstic de casos arreu?
Sí.
La raó principal és que, de fet, ens fem més grans. I un dels factors principals de risc de l'Alzheimer és l'edat. I a mesura que la població envelleix i cada vegada tenim una esperança de vida més llarga, hi ha més casos d'Alzheimer. I algunes persones diuen que és com un tsunami, és una avalanxa. Cada vegada més persones viuen amb Alzheimer o estan diagnosticats d'Alzheimer. I la raó principal d'això és que l'esperança de vida ha crescut. Cada vegada vivim més. I el factor de risc principal de l'Alzheimer és l'edat. I per això hi ha més casos d'Alzheimer. I per això hem de fer alguna cosa al respecte, per intentar aturar i reduir el nombre de casos. Perquè, si no, serà un problema social majúscul.
Vostè és internacionalment coneguda per la seva investigació en biomarcadors i en justament la detecció precoç de la malaltia. Com hem progressat en aquest terreny en els últims anys?
Doncs sí, quan la gent pensa en l'Alzheimer, pensen en persones amb discapacitat cognitiva, com per exemple discapacitat memorística, persones que no poden fer la seva activitat quotidiana, senzillament perquè tenen molts problemes de discapacitat cognitiva. La malaltia comença en el cervell entre 15 i 20 anys abans que la persona sigui diagnosticada amb Alzheimer. I això és el que jo estic estudiant, és a dir, el que anomenem la fase crítica. I encara que això sona aterrador, és una finestra d'oportunitat meravellosa per començar a estudiar-ho. I gran part de la meva feina tracta sobre intentar identificar a les persones que tenen la malaltia. Com podem identificar una persona 10 anys abans que comencin a tenir discapacitat cognitiva? I el camp ha canviat radicalment en els darrers anys, perquè ara tenim biomarcadors que ens permeten mesurar, mentre la persona està viva in vivo, les dues proteïnes principals que considerem que són responsables de l'Alzheimer. És a dir, en el cervell de les persones amb Alzheimer, per tal de confirmar que una persona té Alzheimer, necessites tenir amiloid i tau, que és la patologia que trobem a les persones, en el cervell de les persones amb Alzheimer. I actualment és possible no només fer un escaneig d'aquestes proteïnes en el cervell, sinó que també tenim biomarcadors sanguinis que ens permeten quantificar aquestes proteïnes mentre la persona és viva. I això realment canvia les regles del joc. Per ara podem identificar per fer proves mèdiques i podem desenvolupar algun tipus d'intervenció. I també podem tenir un millor diagnòstic diagnòstic de la malaltia, i el camp ha canviat radicalment en els darrers anys.
I quins canvis veurem a curt termini en els pròxims anys?
A veure, per poder desenvolupar un tractament per la malaltia, hem de poder primer identificar l'individu el més aviat possible. Pensem en el càncer, per exemple. En el cas d'una malaltia oncològica, és més fàcil tractar el càncer amb una persona on la malaltia acaba de començar en comparació a una persona que té ja un càncer molt avançat. I en el cas de l'Alzheimer, quan s'identifica a la persona, la malaltia ja està molt avançada. I si podem identificar aquells individus que encara no tenen una discapacitat cognitiva, és a dir, el cervell d'aquestes persones encara funciona, però la malaltia comença a acumular-se en el cervell d'aquestes persones i serà més fàcil intervenir aleshores. I això és el que jo penso que serà el futur. L'altra qüestió és que ara cada vegada parlem més de prevenció. És a dir, com podem intentar, i estic treballant en la detecció, el biomarcador per detectar les les persones en aquesta fase crítica i també estem treballant molt en prevenció. Podem desenvolupar una estratègia per tal d'intentar posposar quan una persona tindrà aquesta discapacitat cognitiva o fins i tot quan la patologia començarà a acumular-se en el cervell.
Hem explicat recentment que una analítica de sang pot detectar l'Alzheimer i, de fet, s'ha començat a aplicar ja en alguns hospitals aquí a Catalunya. Quan es podrà estendre aquesta prova de manera generalitzada?
A veure, aquí hi ha més d'una pregunta. Per començar, jo sóc canadenca, i sóc del Canadà francòfon i tenim un tipus de regulació diferent a la vostra. Però el biomarcador de l'anàlisi de sang és extremadament bo a l'hora d'identificar la patologia. De vegades tenim el que anomenem positius falsos. La qual cosa significa que tens un biomarcador de la sang que és anormal, però, de fet, no tens la malaltia. I aquest biomarcador, ara per ara, s'ha d'utilitzar en un entorn clínic. I ara per ara utilitzem aquests biomarcadors per a confirmar el diagnòstic de l'Alzheimer. És a dir, que tens una persona amb símptomes clínics, penses que té Alzheimer, i aleshores es fa l'anàlisi de sang que et permet confirmar que efectivament és Alzheimer. I això és el que veurem que succeirà en els propers mesos i anys. I això és el que està succeint ara al Canadà i segurament també és el que està succeint a Espanya. Ara mateix, aquestes anàlisis de sang s'utilitzen per confirmar la presència de l'Alzheimer. En persones amb discapacitat cognitiva, aproximadament el 25% de les persones diagnosticades, de fet, no tenen Alzheimer, és una altra malaltia. I, per tant, és molt important tenir un diagnòstic correcte i precís per fer un bon tractament. I això és el que podem esperar en un futur proper. Ara, el que jo espero és que jo personalment i d'altres grups també estem treballant amb les intervencions preventives. És a dir, per evitar, per prevenir quan una persona té una anàlisi de sang anormal, però que encara porten una vida normal, per tal de començar a fer proves a la clínica entre persones que no tenen cap mena de discapacitat cognitiva per iniciar un tractament. És a dir, a la fase crítica, quan la persona encara no té discapacitat cognitiva, és important iniciar el tractament. Hem de pensar, per exemple, en les malalties cardiovasculars. Per exemple, no esperem que una persona tingui un ictus abans de començar a controlar els seus factors de risc. Analitzem el seu nivell de colesterol, la hipertensió, la pressió sanguínia, però pensem que la malaltia d'Alzheimer ha evolucionat d'una manera similar com ha evolucionat les malalties cardiovasculars. Si tens algun tipus de factor de risc, doncs això és el que et podem proposar. Ara mateix el problema és que no tenim res per proposar i ara per ara, doncs, això depèn del que es farà amb la població en general.
Els avenços, ho estem veient i comentant, són molt i molt importants. Tot i així, encara el diagnòstic complet arriba normalment a trigar 2 anys.
Sí, però a veure, jo ho interpretaré de manera diferent, perquè el biomarcador ajudarà en aquesta situació, perquè si et fan una anàlisi de sang i pots eliminar el fet de tenir Alzheimer, això és molt positiu. A veure, aquestes proves són molt valuoses a la fase clínica. Veritablement, això ho hem d'empènyer, hem de treballar i desenvolupar-ho. Però quan l'anàlisi de sang i la prova estigui disponible a la clínica, això canviarà tot, perquè serà molt fàcil fer una anàlisi de sang i, doncs, confirmar o no si la persona té Alzheimer. I les persones amb discapacitat cognitiva ara i en un futur proper, aquestes anàlisis de sang canviaran completament la manera en què diagnostiquem a la gent. Hem d'entendre que les anàlisis de sang acaben de ser validades. En el darrer any hi ha hagut tants articles científics que han validat aquestes proves de sang. I ara sentim una gran confiança en les mateixes i és per això que podem passar a la fase clínica. Però això necessita de temps. A veure, quan es fa, és una anàlisi diferent a la que fem pel colesterol. Però jo penso que aquestes anàlisis de sang resoldran el problema que esmentes. És a dir, una persona té un problema cognitiu i el doctor o el metge podrà fer-li una anàlisi de sang i ajudar a establir el diagnòstic.
Segons les autoritats sanitàries aquí a Catalunya, 2 de cada 3 casos diagnosticats són dones. Dones de més de 65 anys.
No ho sabem, no ho sabem. És molt intrigant, la veritat. I tens tota la raó. A veure, tenim algunes idees de per què és així, per què les dones tenen més Alzheimer que els homes. Una idea seria... A veure, per exemple, quan les dones entren en menopàusia, es produeixen molts canvis en el seu cervell, en els seus cossos, doncs el seu sistema canvia, de vegades es produeixen més casos d'inflamació i, doncs, i es produeixen canvis en les hormones de la memòria i coses així. De fet, el que succeeix durant la menopausa pot tenir un efecte sobre el que succeeixi posteriorment, perdre els estrògens i els altres canvis que es produeixen en el sistema cardiovascular. Aquesta podria ser una de les respostes. És una hipòtesi meva, escollita pròpia. Ara bé, en el que estic treballant en aquests moments, jo parlava d'aquestes dues proteïnes, l'amiloid i el tau. Pensen que l'amiloid és el que inicia el procés, i el tau és el que és veritablement negatiu i és el que causa la degeneració. I sembla que les dones, pel mateix nivell d'amiloid dels homes, acumulen el tau molt més ràpidament. De manera que la patologia al seu cervell, la mala proteïna, creix molt més ràpidament en el cervell que en el cas dels homes. No sabem per què. Pensem que podria haver un problema d'inflamació del cervell i per això potser és més predominant en les dones. No ho sabem, però ho estem estudiant. Però clarament la patologia evoluciona molt més ràpidament en els cervells de les dones.
Doctora, no sé si, aprofitant aquesta entrevista, té algun missatge per a les famílies que conviuen amb algú que pateix Alzheimer?
Doncs bé, jo penso que tot el que ha succeït en els darrers dos anys és molt esperançador. És a dir, si he de transmetre un missatge positiu i esperançador, diria que durant molts i molts anys no teníem tractament per l'Alzheimer. Fins fa molt poc no podíem ni tan sols identificar a les persones amb Alzheimer durant aquesta fase, doncs, clínica o silenciosa. Havíem d'esperar a que la persona morís per poder diagnosticar que realment la persona tenia Alzheimer. És a dir, intentar evitar una malaltia que ni tan sols podíem mesurar in vivo, quan la persona estava viva, i no podíem fer una associació. I un cop morta, podíem fer un estudi del cervell de les poques persones, doncs, que feien donació del seu cervell per poder determinar que tenia Alzheimer. Doncs bé, ara tenim aquest biomarcador, i especialment el biomarcador de l'anàlisi de sang. Li podem aplicar a qualsevol persona, no és costós. Això canvia radicalment el camp de recerca, i amb això la velocitat dels descobriments s'accelerarà enormement. Això és una cosa. L'altra cosa és que recentment, com segurament ja sabeu, doncs hi ha hagut un fàrmac que ha estat aprovat per eliminar la proteïna amiloid del cervell. En alguns països com Canadà i Espanya, és un fàrmac que no està cobert per la Seguretat Social. No és un fàrmac reembolsable perquè és extremadament costós. Tanmateix, aquests fàrmacs aconsegueixen eliminar l'amiloid del cervell i estan reduint la taxa de progressió, és a dir, de la taxa de discapacitat cognitiva en un 30%. Les persones amb discapacitat cognitiva poden viure fins a 5 anys més de manera saludable. La meva àvia va viure durant 5 anys, bueno, durant 20 anys amb aquesta malaltia. De manera que si podem reduir la velocitat de progressió, serà fantàstic. Tenim ara un biomarcador i tenim uns fàrmacs de primera classe per alentir, per reduir la velocitat de progressió de la malaltia. I jo penso que ara tenim un impuls. Les empreses farmacèutiques ara volen invertir en això. Durant molts anys ningú no volia invertir en l'Alzheimer. I ara hi ha organitzacions filantròpiques que volen invertir en això. Hi ha persones que estan disposades a donar tot el seu temps científic per investigar, per fer recerca sobre aquesta malaltia. Jo penso que en els darrers dos anys s'ha produït un canvi radical de paradigma en l'impuls de la recerca d'aquesta malaltia, i això canviarà completament el futur d'aquesta malaltia. I sento un gran optimisme al respecte.
Doncs moltíssimes gràcies, doctor. doctora Sílvia Vilnef, professora del Departament de Psiquiatria de la Universitat McGill, per acompanyar-nos a aquests minuts i sobretot per la llum que hem posat a sobre doncs, de la detecció precoç i el tractament que es pot fer amb les persones que són diagnosticades d'Alzheimer. Gràcies, bona nit.
My pleasure. Bye.
Moltes gràcies, adéu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. A Catalunya Ràdio. Postdates.
Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. De Diccionari per ociosos, de Joan Fuster.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Que la luna met sa mare, mamma mi, ma mare dare.
Les notícies.
Filla mia, tutte tare, mamma mi, pentaggio tu.
Sota la llum de la lluna.
Sei di tu d'un rapiscador, i tu vai, i tu vieni, sembra pesce mare della.
Amb Manel Elias.
Se ci pilla banda, si la figlio
mio. I Agnès Marquès.
Avui per molta gent és com un divendres, però en realitat és dijous, i això ja ens agrada, perquè dijous a la nit podem dir benvingut a Àlex Borina.
Bona nit a tothom. Si marxeu de cap de setmana, no sabeu el que heu fet. Aquest cap de setmana era per anar al cinema cada dia, o sigui, a veure dues pel·lícules, eh? O sigui que...
Aquest cap de setmana hi ha més d'una perla, hi ha multiperla.
Prepareu-vos. Sis joies, eh? Sis joies. Bueno, les deixarem en cinc, eh?
Cinc,
la primera, va. Resurrection. De Vigan. Premiadíssima Canes, una autèntica celebració del cinema, de l'eternitat del cinema, de la supervivència, del renaixement del cinema, gràcies al cap dels somniadors del cinema. És com els homes llibre de Ray Bradbury. Els homes cinema són els que conserven una pel·lícula en la seva memòria per l'eternitat. Primera i obligada. La segona es diu La plaga, la millor pel·lícula de Michael Haneke des de que Michael Haneke va deixar de fer pel·lícules. És exactament el mateix tractament, una aproximació digna d'ell, a les tribus i manades dels bullings a les escoles. La plaga de Charlie Pollinger posa la pell de puta gallina. La tercera que us recomano es diu Enzo.
Enzo?
Què és Enzo?
És la pel·lícula que volia fer Laurent Canté quan va morir i la va deixar a mig començar a rodar i la va acabar Romain Campillo, i és la fugida d'un adolescent de la vida prevista pels seus pares, no? Allò típic de tota la vida. Jo el que vull fer és treballar de manyà, i encara que hagi estudiat i que vulgueu que sigui universitari, m'ho passo millor fent de manyà, deixeu-me estar, i a més la meva sexualitat vull que jo decidir per on vull que vagi. Una que es diu Todo lo que fuimos, de la Shirin Davis, són 70 anys de la vida d'una família palestina, a través de diverses generacions, sempre repetint la mateixa història, que és el que passa aproximadament sempre també en aquesta part del nord del país, que en aquests mateixos moments està en situació de conflicte permanent, no? I la darrera, L'isla d'Amrum, el retorn de Fatih Akin, el director de Contra la paret, per explicar la història de la infància de Harry Baum, que era un actor de Fassbinder que va viure el nazisme a una illa del nord d'Alemanya, i com ell, de petit i de nen, intentava sobreviure a les pressions polítiques i a la supervivència diària d'aquella remota població. Per tant, Senyora i senyor, cinema, però extraordinari.
Quin estrès.
Ens falten dies.
Falten dies. A veure, jo encara tinc un poeta a la llista. Tal. O sigui, porto acumulades les últimes perles i n'hem afegit 5. I d'aquestes, de moment, tot el que expliques és realment... Venen moltes ganes d'anar al cinema. O sigui que les perles les tenim clares, 5. Sí. I ara anem de cara a la secció d'aquesta setmana. Bé, què la governa?
La secció la governa, per començar, Stephen Sondheim amb el seu musical Assassins, que va dedicar als assassins que van atemptar contra presidents americans. I van triomfar o no van triomfar? I aquest és el motiu central del musical. Everybody's got the right to be happy. Magnicidis, com el de Juli César, com el de Trotsky, com el de Pizarro, com el de Gandhi, com el de l'arxiduc Ferran, que va començar la Primera Guerra Mundial, com el de Rabin o el de Sadat. En fi, amb aquest fil conductor ens anirem a una caseta de tir al blanc on els que tenen uns ideals intenten acabar amb els ideals dels que no els hi semblen bé. No entrarem a discutir, no? Per cert, que us presento una de les primeres filmacions que es va poder fer l'any 1935 en directe d'un magnicidi. I amb so, també, de directe. Era l'assassinat d'Alexandre I de Iugoslàvia el 9 d'octubre de 1934. Oh, they've been shot!
He is dying and Bartho's fatally wounded. The crowd is infuriated. The police can't hold them.
O sigui que avui governa la secció, la notícia d'origen és l'intent d'assassinat, el tercer,
Exactament. Donald Trump, Sí, tercer que sapiguem. I si tots ho eren en realitat o no, que jo tinc els meus dubtes amb aquella orella ensangonada. Però bé, dit això, recordem l'assassinat de Robert Kennedy i de John Fitzgerald Kennedy. Aquí la filmació va ser la de Zapruder, que és una pel·lícula conservada a la Biblioteca del Congrés com a tresor nacional i només dura 22 segons en el moment que va disparar el cotxe a Dallas com passava. Doncs sí, és que tot allò ens va permetre descobrir que podem veure la mort a temps real i si no, la podem imaginar a través del cinema. Anem a l'assassinat de Prim? Doncs amb una altra música de Stephen Sondheim, la que fa referència a l'assassí de Abraham Lincoln, John Wilkes Booth. Atenció! Televisió Española. Prim, el asesinato de la calle del Turco.
Yo solo sé lo que circula por las redacciones de todo Madrid. Lo último que yo presencié fue la salida de Prim de las Cortes. Subió a la berlina acompañado de su ayudante, González Nandín, y del coronel Moya. Al enfilar la calle del Sordo, Nandín a un hombre encendiendo un cigarro. Johnny Booth was a handsome devil.
Això ho explica Benito Pérez Galdós, de qui estic llegint, per cert, la vida de la família d'Abel Rock. Meravellós, meravellós llibre. Primer, l'assassinato de la calle del Turco és una pel·lícula de televisió de l'any 2014 que ens aproxima a l'assassinat de Prim, que, per cert, va ser just quan arribava el nou rei d'Espanya, Amadeu I de Savoia, que el primer que va fer va ser anar a visitar a Prim mort perquè era un desastre que va conduir el país a caure en un desordre definitiu durant anys i dècades i dècades i dècades. Molt ben interpretada, molt ben plantejada i que Benito Pérez Galdós, periodista en aquell moment, expliqui la història, a mi em resulta realment sensacional. Un altre, Hitler, bueno, va tenir també molts intents d'atemptats. El més famós, el 20 de juliol de 1944, que il·lustrava una pel·lícula de Tom Cruise que es deia Valquíria.
Soy un oficial, pero al servir a mi patria he traicionado a mi conciencia. Necesitamos reorganizarnos. Tiene que haber una posibilidad de éxito. Para eso está usted aquí. La Alemania de Hitler ha visto su último día. ¿Puedo contar con ustedes?
Cualquier problema puede resolverse con la aplicación cuidadosa de un explosivo potente. El secreto, no encontrarse cerca cuando explosiona.
Una altra cançó d'assassins, en aquest cas la de l'assassí de James Garfield, president dels Estats Units, a qui va matar a l'estació de Baltimore l'any 1881. The Ballad of Guido i l'intent d'assassinar d'un Hitler que es va apartar del lloc on estava previst que hi fos, en aquella mena de búnquer on es situava amb els seus generals. Un altre va moure la maleta, va destrossar tot, van morir no sé quants i Hitler va continuar viu. Comencem el debat. Si mates a Hitler, fas bé o fas malament? Si mates a Carrero Blanco, has fet malament o has fet bé? Hi ha gent amb qui tenim el dret de fer un atemptat mortal i gent que no. Sí, no, ho deixo a les vostres consciències. És un bon debat. Anem a Charles de Gaulle. Aquest també el van intentar moltíssimes vegades.
No somos terroristas, somos patriotas. Estamos en deuda con los soldados que murieron luchando en Argelia y con los 3 millones de ciudadanos franceses que viven allí.
¿Quieren deshacerse de él?
Hablando como profesional, ¿cree usted que es posible?
Es posible. La cuestión es llevarlo a cabo. Y hablando como profesional, eso es algo muy importante.
¿Pero en principio opina que se puede hacer?
Sí, con tiempo suficiente y bien planeado. Aunque sería mucho más difícil que en otros casos.
¿Por qué más difícil?
Porque de Gaulle tiene el mejor servicio de seguridad del mundo.
Els intents d'atemptats de la OAS contra Charles de Gaulle. Recordeu la pel·lícula, no? Suposo que l'heu vist a Chacal. Es basava en la novel·la de Frederick Forsyth. La pel·lícula va fer Fred Zinnemann, Edward Fox, André Jacobi eren els protagonistes. I l'interessant és que tots els que planejaven l'atemptat eren uns amorals o immorals totals. I l'assassí a sou tenia una moral plusquamperfecta. La contradicció és ideal per continuar amb el debat que ens havíem plantejat mentre ens canten també l'atemptat contra el president americà William McKinley l'any 1901 a Buffalo. Another National Anthem, és a dir, hauríem de canviar d'himne nacional, segons quin president tenim al país. Ell, de moment, ja s'ha posat en els segells o a les impremtes de
el
tot arreu.
El passaport, no?
Sí, cert, cert, cert. Acabarem amb Grigoris Lambrakis, el diputat grec d'Esquerres assassinat a Salònica el 22 de maig del 1963, després d'un discurs, d'un míting que va provocar després la dictadura dels coronels.
De toute façon, chacun de nous a pris ses risques. Pourquoi les idées que nous défendons provoquent-elles une telle violence?
Costa Gabras, Jorge Semprún, Mikis Theodorakis, tota la gauche europea en ple a la pel·lícula Zeta, que va arribar fins i tot a la final dels Oscars parlant de terrorisme explícit. Com ha canviat el panorama? En aquella època estava una mica com fins i tot de moda, no? Diguem que alguns van brindar amb cava el dia que van matar Carrero Blanco. Jo vaig brindar amb cava. Ho sento, ho sento. A partir d'aquí, llibertat per pensar com vulgueu. En tot cas, aquí està la cançó dedicada a Ronald Reagan a través de l'enamorament de l'intent d'assassinat de la persona enamorada de l'actriu Jodie Foster, que es va enfadar moltíssim amb aquesta cançó. Què us sembla? El cinema s'ha portat bé o no amb el terrorisme i els atemptats contra els poderosos i els que tenen la paella pel mànec?
Molts dels que has retratat són casos històrics, no? Que realment van passar.
No hi ha cap invent, tot, tot, tot. I viscos en directe, com en el cas de Alexandre I de Iugoslàvia. Per tant, polítics, ja sabeu on us heu ficat quan aneu a la barraca de fira? Desfilen, importants, arriben a la tribuna, al sopar, a agafar el tren, a fer el míting. Tothom que els envolta, teòricament, els adora, però sempre hi ha amagat algú que té preparat un fusell. I quan menys tu esperes, doncs, tu fas mal, jo et faig mal. Això és el que diuen. Però la vida d'un home o la vida d'un poble. Everybody's got the right to some sunshine. Not the sun, but maybe... I la cançó s'acaba aquí, jo m'acomiado. Fins la setmana que ve. Però preparats, perquè d'aquí un moment s'acabarà aquest programa. Bueno, aquesta secció.
Sí, amb la idea de tornar, amb la idea de tornar.
No fallaré, ni ell.
Estem encarant ja la recta final del programa del Catalunya Nit i també del dia d'avui. Res, 23 minuts i arribarem a la mitjanit. A aquesta hora, a banda de nosaltres, està treballant en molts llocs diferents i un d'ells és la rotativa d'Imprinsa, on sempre hi connectem a aquesta hora. I tenim el Raül Cavallol. Bona nit, Raül.
Bona nit, Agnès.
Heu començat a rebre portades ja.
Sí, tenim la de l'Ara ja.
Doncs vinga, què destaca l'Ara?
Doncs mira, l'Ara destaca en portada el titular que donen. Diuen, Rufián incendia la relació Junts-Esquerra Republicana. Dirigents republicans expressen en privat malestar amb el seu portaveu a Madrid, que insisteix, entre cometes, diu, l'atenció la té qui no pot pagar un lloguer. Foto principal amb el text Khamenei proclama el fracàs dels Estats Units i on apareixen manifestants a favor del líder suprem iranià, que ahir va fer un comunicat triomfalista a través dels mitjans oficials que va provocar malestar de Donald Trump. També destaquen que Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del 9 de maig. L'increment de l'Euribor, que encareix les hipoteques de tipus variable, diu que la quota mensual pujarà de mitjana 56 euros per a les famílies, i que Coldo nega haver cobrat del Dama, però sí bitllets de 500 del PSOE. Mm-hmm.
Molt bé, déu-n'hi-do, i ara la del periòdic encara no deu haver arribat avui.
No, no la tenim encara, no.
Molt bé, molt bé. Doncs ens quedem amb, amb aquesta portada del diari Ara de demà. Que vagi molt bé la nit, Raül.
Gràcies, bona nit.
Adéu.
I aquí a l'estudi veig que el Marc Güell sí que ve més carregat de portades. Bona nit, Marc.
Bona nit, sí. Podem afegir la Vanguardia, que obre dient que el PP busca una majoria absoluta a Andalusia que freni Vox. També en aquesta portada, Donald Trump torna a demanar ajuda als aliats per reobrir l'estret d'Hormuz. I la foto destacada és per pel president Salvador Illa donant suport, encaixant la mà a la diputada Driouech, la diputada d'origen marroquí que avui ha rebut atacs verbals per part de l'extrema dreta de Vox. Nou atac a la diputada Driouech, titulen des de La Vanguardia. I també en aquesta portada expliquen que el Tour, el seu pas per Barcelona, hi haurà canvis de traçat per la pesta porcina. Passem a El País, obre dient que Coldo García es presenta com un subordinat lleial d'Àvalos i víctima del Dama. I també que l'inspector de la Gürtel denuncia el boicot a la seva investigació i que li van fer seguiments. I també destaquen que Trump amenaça Espanya, Itàlia i Alemanya amb reduir tropes. I acabem amb la portada del Punt Avui. Estem a les portes de l'1 de maig, el Dia del Treballador, i fan aquest titular, servidors públics al límit.
Molt bé.
Gràcies, Marc. I a l'antena de Catalunya Ràdio, Joan Rossinyol, bona nit.
Bona nit.
Què hi trobaran els oients?
Doncs demà molt pendents d'això que deia ara el Marc de la portada del Punt Avui, és a dir, del 1 de maig. Demà, doncs, molt pendents dels carrers, sindicats, centenars de treballadors que un any més tornaran a sortir al carrer.
No és un 1 de maig qualsevol. Aquest 1 de maig agafa la classe treballadora catalana bastant emprenyada.
Això és el que deia Belén López, la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, i per tant, doncs, aquest serà segurament el to que marcarà demà les mobilitzacions arreu del país, no només a Barcelona, sinó a les diferents capitals del país, habitatge, educació, la situació econòmica marcada per la guerra de l'Iran, que en parlem molt aquí al Catalunya Nit, els informatius, no?, doncs, que marcaran les reivindicacions. Per cert, demà a la web de 3Cat Info hi haurà una peça que us recomano, interessant, explicant el perquè del dia 1 de maig, precisament, és el dia que commemorem, doncs, aquesta efemèride. Sempre va bé, doncs, fer una mica aquesta cruïlla entre periodisme i història. Demà, també, una cita cultural important.
No sé què volia ser de gran, però ara vull fer coses petites. Vull ser un trosset de raig de sol que fa que...
Coses petites, però molt grans, com aquest nou disc de Ginestà, que s'estrena oficialment demà a la nit al Festival Estrenes, i serem a Girona. Aquest nou disc gira tot igual, però diferent, això sí, amb les entrades exaurides. I demà també estarem pendents, i amb això acabo, del Cross and Fest, no sé si ho dic bé, que és un certamen que es fa a Barcelona, que sabeu què busca?
No. A veure.
Doncs el millor croissant de la ciutat.
Ah.
Durant tot el cap de setmana.
Jo no anava gens per aquí, eh? Anava per alguna cosa d'esports.
Sí, eh? Cross and Fest, no sé com s'ha de pronunciar. Però bé, en qualsevol cas, això, pendents del millor croissant de la ciutat.
A veure quin serà. Gràcies a tots dos.
Gràcies.
Més de 17 minuts i se'ns acabarà el mes d'abril. Avui tenim, per tant, molta responsabilitat, però l'acabarem bé, Agnès.
Sí, de fet, ara jo m'agafaré un temps una mica més del que és habitual per fer la presentació del convidat que tenim avui aquí a primera fila des de les 10. Començaré dient que ha treballat descarregant camions quan tenia 20 anys i estudiava història. Va jugar a futbol de porter fins als 40 anys, primer a la Pobla de Lillet i després a Puigcerdà. Des de fa uns anys la seva passió és córrer, però concretament la ultradistància. Diu que li aporta concentració. Pot presumir d'haver fet 11 vegades l'Ultrapirineu, que són 100 quilòmetres, feu càlculs, i també d'haver-la acabat 9 vegades seguides. Això també és important. Ara fem un punt i a part i expliquem que quan tenia 26 anys va entrar al món de la política com a regidor d'esports de la Pobla de Lillet, pel PSC. I des de llavors no ha deixat d'encadenar càrrecs, la majoria lligats efectivament al món dels esports. I ara ho relliguem tot, ja veureu. El nostre convidat d'avui li sona el despertador cada dia abans de les 4 de la matinada, així que li agraïm especialment que avui a quarts de 12 sigui aquí amb nosaltres. Altres.
Ja s'hi podrà quedar, eh?
A veure, sí, podria fer empalmar. Es calça les bambes de córrer i se'n va fer quilòmetres. No ho fa sol, ho fa amb una cara molt coneguda a Catalunya, el president de la Generalitat. Sí, surt a córrer amb Salvador Illa. S'entrenen i corren plegats. Se'ls ha vist com uns runners més, tant a la Marató de València com a la de Barcelona. El nostre convidat d'avui és el secretari general de l'Esport, Abel García. Bona nit. Quantes coses parlar amb tu d'ara fins la mitjanit, però d'entrada t'hem de fer la pregunta que li fem sempre a tothom. Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
I tant, i ja us ho he avançat aquí entre notícies. En primer lloc, moltes gràcies per deixar-me compartir un programa amb vosaltres, perquè m'ha permès aprendre què hi ha al darrere, no? Sembla doncs, com una gran cuina, no? On segur que porteu hores preparant el Tiberi,
sí,
per fer una gran escudella, un gran arròs, que al final ens permet doncs, gaudir-lo als que us escoltem. I, ostres, m'ha semblat molt laboriós i, sobretot, la sincronia i el treball que hi ha al darrere. I, de veritat, he après que hi ha gent que corre molt, molt més enllà de la veu, sinó perquè preparar la veu doncs, s'han de fer moltes coses i admiració total cap a vosaltres dos.
Bé, doncs, bé, moltes gràcies. A veure, comencem pel Carmel. Va, aneu a córrer cada matí amb el president Illa. Què pesa més en la balança? Sou tots dos representants públics, sou polítics, i a la vegada us agrada l'esport. Com s'ha combinat, no? Com s'ha conjugat aquest pla de sortir a córrer cada matí?
Bueno, són no cada matí, perquè si no moriríem, però sí 4 dies a la setmana. Ara no podem córrer, ara caminem. Espero que aviat doncs, ho puguem tornar a fer, però es conjuga a tenir molt clar el que fem i qui som en cada moment. Allà som dues persones que fa anys que entrenem junts i és el que fem, respectem l'espai, respectem el moment i per sobre de tot, entre el secretari i el president hi ha un conseller i mai ens saltarem els canals i els que seria doncs, la interlocució com ha de ser, perquè allà som dos companys que entrenem.
Clar. Ara deies que aquests dies camineu, les notícies van molt ràpid i potser ja la gent se n'ha oblidat que el president va tenir aquesta osteomielitis púbica, que això li va impedir durant temps fins i tot poder caminar. Suposo que va mica en mica. Com el veus ara? Va progressant? Aviat podrà córrer? Se sap alguna cosa d'això?
No ho sé, jo el veig bé. Jo el veig bé perquè és una persona molt, molt constant, molt compromesa i la veritat és que jo el veig bé, però aquí s'ha d'anar alerta
a poc
a poc i no fer un pas massa ràpid que li impedeixi seguir al peu del canó.
Clar, i has dit que respecteu allò l'espai, es pot anar amb música o no, això? O parleu de feina, de coses livianes, de què?
Parlem de moltes coses, però de feina intentem... Sobretot el que impera és el silenci, perquè realment si fem entrenos com toquen, si parles vol dir que no els estàs fent bé, o sigui que parlem poc. I ara que caminem sí parlem, però de veritat parlem de moltíssimes coses, però no de feina molt poc.
Això de governar és igual que córrer? És una marató de fons?
Jo crec que sí, perquè la marató al final és constància, preparació, perseverança, no voler anar massa ràpid, no parar, i jo crec que és un bon símil. El tema de governar al final vol dir calçar-te bé les bambes i des de que comences fins que acabes, doncs no parar, no parar i sense desfondar-te i tenir molt present el que rodeja la marató, no? Que són els diferents ingredients, que és la preparació, la nutrició, etcètera, etcètera, i sobretot, i per mi crec que molt important, el treball en equip. Una marató, si la prepares sol, és molt complicada, inclús si la corres sol, és molt complicada, però si ho fas en equip i amb, a vegades doncs, amb un bon lideratge, crec que el govern català té un bon lideratge a nivell de president i jo puc presumir i puc dir que tinc un conseller que lidera, que treballa i que no és maratonià, però com si ho fos perquè realment marca un bon ritme.
Tenim Conselleria d'Esports des del 2024, això no sempre ha estat així, hi ha hagut molts governs que no han tingut, de fet, mai abans, no?, la Conselleria d'Esports. L'encapçala Berni Álvarez, el conseller Berni Álvarez. En què s'ha notat que hi hagi aquesta conselleria de nova creació?
Home, s'ha notat, jo crec que, en primer lloc, en presència i donar-li a l'esport català allò que crec que mereixia, no?, que era seure a la taula dels grans. Donar-li un rang important de que l'esport no és quelcom accessori, és quelcom subjecte. Això una cosa, i després l'altra. No només poder estar a la taula representant el teu àmbit, sinó veure com coses d'altres àmbits o del teu àmbit poden interconnectar-se. No? La bona mostra és l'acord de govern i la mesura que va presentar el conseller, no amb la consellera que està de baixa, amb el tema de la prescripció esportiva. Creiem que això és estar al capdavant, és estar liderant, i és una mesura que potser si no haguéssim sigut conselleria hagués costat de quallar. Crec que estar a la taula dels grans ens fa participar de l'agenda i del dia a dia del govern des d'un àmbit que cada vegada estem veient doncs, com la societat valora i no només valora, sinó practica aquesta activitat.
És una de les notícies que hem explicat aquesta setmana, que al cap et puguin receptar no només pastilles, medicaments, sinó també activitat esportiva. Si haguessis de dir la conselleria entre les prioritats polítiques que s'ha marcat, què hi destacaries? Hi ha aquest pla de xoc, no?, d'infraestructures esportives. Què destacaries?
Mira, el conseller aquest any ens havia marcat diferents fites. A l'acabar el 25 amb el pla de xoc d'equipaments esportius, el tema de la millora del parc d'instal·lacions esportives de tots els municipis, això va ser una gran fita, on vam acabar el 2025 doncs bastant apurats, però el 26 ja va començar amb fites importants, com va ser tot el que té a veure amb la prescripció esportiva i la millora en el que serien les condicions de l'alt rendiment català i els serveis als esportistes amb l'Arc 360, no? Que és tot el focalitzar en com unificar serveis i com donar el millor als i les nostres esportistes, que ho donen tot i creiem que se'ls hi ha d'equiparar doncs, el que ens acaben donant amb el que Catalunya els hi pot donar, que són bons serveis de psicologia, de nutrició, acompanyament a la retirada i sobretot doncs, també acompanyar-los, si pot ser i ho aconseguim també, en unes proteccions laborals que se'ls faciliti la tornada a la seva vida normal després de l'esport.
No, que important, no?, aquest moment, perquè no sempre se'ls ha seguit i és veritat que moltes vegades doncs, no ha estat fàcil pels esportistes. En què són bons a Catalunya a nivell d'esport? Perquè ara hem pogut comentar breument, no?, els èxits en els Jocs Olímpics d'hivern. En què destaquem? És fàcil fer un mapa?
És molt difícil. És molt difícil. Catalunya, jo no crec que és un problema gestionar-ho, però tenim molt i molt bo de tot. Catalunya és un país ric en diversitat d'esports. Quedaríeu parats i parades del que pot representar doncs, la representació olímpica d'esportistes catalans i en esports que no són olímpics també. Jo és que ho definiria amb polifacètics i de gran qualitat, i això fa que els que hem d'estar al seu costat el nivell d'exigència és molt gran i això implica doncs, tenir unes bones instal·lacions, uns bons programes i recuperar coses com eren les beques i els premis i les ajudes que es van deixar de donar a esportistes que assoleixen èxits. I això el conseller ens ho ha demanat i ho estem treballant perquè sigui una realitat.
Visita sovint el centre del rendiment de Sant Cugat i aviat hauràs de visitar més d'un lloc, no? Què hi ha del centre del rendiment que es volia fer de muntanya, també?
Doncs sí, una de les responsabilitats que tenim com a conselleria, a mi em toca presidir el Consell d'Administració del CAR de Sant Cugat, pràcticament un o dos dies a la setmana estem allà, i com bé dius, el conseller doncs, va recollir el guà, no?, de veure que molts esportistes havien de marxar fora, en aquest cas Sierra Nevada i Font Romeu, i vam començar a treballar doncs, en idear un espai. Jo coneixia algun espai a una comarca que compartim, Manel, i...
Sí, el Berguedà.
El Berguedà.
Tu ets de la Pobla de Lillet.
De la Pobla de Lillet, sí. I hi havia un edifici a Coll de Pal, un edifici de 800 metres quadrats, dues plantes, que, doncs, creiem que pot donar bons serveis a aquests esportistes del rendiment i al nivell, els que tenim, i també pot ser un bon lloc i espai d'oferta per a esportistes d'altres països, que també és una font d'ingressos pel CAR de Sant Cugat i pel ecosistema que acompanya.
Podem fer una mica de repàs dels esdeveniments esportius que es preparen. Tenim el juliol el Tour de França a Barcelona i ara quan repassàvem les portades dels diaris veiem que la Vanguardia avança que el Tour haurà de modificar part del traçat per la pesta porcina. Un esdeveniment d'aquesta magnitud imagino que es prepara des de, no?, amb molta antelació.
Sí, i tant.
I haver-se d'adaptar, s'han hagut de fer canvis.
Bueno, s'anunciaran properament. Disculpeu.
Sí.
Però jo el que vull dir és que com a govern, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i les altres administracions, el que volem és que sigui el millor gran de part de la història i ens hem d'assegurar que res surti malament, o sigui que es farà el millor que es pugui i amb les millors condicions que es puguin.
Clar. El gran de part és que hi haurà una de les etapes més festives, que és la primera, no?, la de l'inici, que és la de les més populars també. Per tant, dèiem, repassant, aquesta és una, sens dubte. I després hi haurà Mundial de Futbol aquest any fora, però s'havia parlat de l'any 2030, si la final es faria a Barcelona, al Bernabéu, al Camp Nou o què. Suposo que això s'haurà de lluitar fort, o com ho encareu?
Ho encarem, com sempre, intentant que Catalunya doncs, pugui tenir els millors i el màxim d'esdeveniments esportius possibles, o sigui, amb els a prioris de sostenibilitat econòmica, sostenibilitat mediambiental i un retorn social. I creiem doncs, que esdeveniments com l'acollida d'un mundial, de la Ryder Cup, de les tres etapes del Tour, d'un europeu de triatló, etcètera, etcètera, doncs creiem que a Catalunya estem preparats, tenim uns cossos de seguretat, de trànsit, tenim uns organitzadors, uns ajuntaments, Barcelona al capdavant, que ha liderat i que ha apostat i que, com a administració de la Generalitat, el que hem de fer és posar-nos al costat i empènyer perquè Catalunya sigui referent en l'organització i en la promoció d'esdeveniments. En primer lloc, per mostrar el país que tenim i, en segon lloc, per donar l'oportunitat als i les esportistes de casa a que gaudeixin de prop, que no hagin de marxar fora a competir i si alhora doncs, podem fer una gran promoció i animar gent que estaria al sofà que gràcies a acollir un esdeveniment com aquest s'animin a practicar-ho, doncs tanquem el cercle.
Doncs és Abel García, secretari general d'Esports, que va vestit com un polític, camisa, el vestit és... Però hi ha un parell d'elements que el delaten també com a esportista, les bambes i el rellotge, que és ben gros. Posem-hi, va, l'última cançó del dia.
Per tu vull començar del nou. Amb tu vull
gaudir d'aquest món.
Anirem tancant la setmana que hem dedicat aquí al 3CAT, l'estem dedicant a la llengua. El Kelly Zaya, que està cantant, va néixer i créixer a Nigèria, va arribar a Catalunya amb 13 anys, a Lleida, i ara acaba de fer el seu primer disc en solitari. I estima'm, no necessito els estès, si estàs... Demà no hi haurà Catalunya nit, però sí que hi haurà Catalunya vespre a les 7 hores amb el Marc Güell, una de les persones que contribueix a que cada dia puguem fer aquest espai, el Catalunya nit, justament, juntament amb molta altra gent, com l'Elis Puny, la Lídia Oriols, el Luis Ángel Alonso i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns sí, i tornem a les 10 de la nit.
Puntuals, eh? A més, no fallarem. Dilluns no fallarem. Avui el dia qui el tancarà serà el secretari general de l'Esport, Abel García, amb qui hem conversat en els últims minuts. Un esportista de ple rendiment, a la vegada que comparteix aquesta passió i aquesta necessitat amb una carrera política que s'allarga ja en el temps, molt centrada amb els esports. Gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer tenir-te aquí al llarg d'aquestes dues hores, i ara aquest micròfon és teu perquè acomiadis el dia.
Doncs bé, mira, m'ho poseu bé, un 30 d'abril a punt de començar un 1 de maig, un dia simbòlic que fa honor als treballadors, i deixeu que ho digui, no? Doncs em fa molta il·lusió avui, doncs, compartir amb tu, Agnès, un programa amb dos berguedans que ens ha costat molt, crec, que arribar on hem pogut arribar, qui ens ho diria, Manel, fa 30 i pico anys, després de compartir institut, doncs que podríem estar acomiadant un 30 d'abril un programa de màxima audiència, dos berguedans, doncs.